Avui ens podem fer grans preguntes, com per exemple, quin és el valor de l'existència humana? Què està passant? Qui som? Són només algunes de les qüestions que, de fet, també es fa el nostre primer convidat en el seu últim llibre. De seguida el saludarem, però abans, Joan, posa'ns una mica en context.
Mira, a través de la intel·ligència artificial i la seva il·limitada capacitat d'innovació, les grans tecnològiques, les grans companyies tecnològiques, han entrat en un sector, el de la salut, que veuen com el darrer mercat a conquerir, o en tot cas un mercat on encara hi ha moltes coses a fer. Google classifica els pacients a les sales d'emergència britàniques, Apple pren el pols al món i ha promès fer de la millora de la salut la seva contribució més gran a la humanitat, Facebook té el seu propi hospital Zuckerberg com el seu fundador i comparteix la informació mèdica confidencial dels seus usuaris amb la indústria farmacèutica, sembla ser. I pel que fa a Amazon, la companyia que va fundar Jeff Bezos va començar a lliurar medicaments i està entrant al mercat de les assegurances mèdiques. Podran els països protegir els seus ciutadans de les maniobres d'aquestes grans multinacionals tecnològiques? La pregunta, Laura, millor, molt millor, que la respongui el nostre convidat d'avui.
Ara mateix hi traslladem. Joan, moltíssimes gràcies. Per posar una mica d'ordre enmig de totes aquestes qüestions, avui ens acompanya el filòsof, escriptor i també expert en filosofia de la ciència, Jordi Pigem. De fet, acaba de publicar Tècnica i totalitarisme, de Fragment Editorial, que és un llibre on es planteja algunes d'aquestes preguntes. Indaguem una mica. Jordi Pigem, benvingut. Com està?
Hola, bon dia, Laura. Què tal?
Bé, contents de tornar-ho a tenir a Valors a l'Alça per parlar d'aquest nou llibre. Ara en Joan Salicruns parlava d'aquestes maniobres de les grans multinacionals tecnològiques i ens preguntàvem si encara hi ha marge perquè els països protegeixin els seus ciutadans.
Marge sempre n'hi ha i sempre n'hi ha d'haver si són prou conscients i si els polítics són una mica més responsables del que potser són en els últims temps. Però no és només el tema de la salut que estava esmentant molt bé en Joan, sinó que és tot plegat. És a dir, la digitalització està colonitzant tots els àmbits de l'existència humana. L'educació, el comerç, les finances, la identitat i les relacions humanes. I per bé, el fet més evident és que abans entraves a un bar i veies gent parlant entre ells. O ara pots entrar a un restaurant i veure una família de quatre persones que està cadascú amb el seu dispositiu, ignorant-se mútuament els uns als altres, o parelles que es passen tota la tarda asseguts junts, cadascú mirant el seu aparell. Aleshores, tenim la primera generació del món, de la història de la humanitat, que la majoria de les seves interaccions ja no són cara a cara, sinó teclejant. I amb això es perd una part essencial de la comunicació humana que s'expressa a través dels gestos, de les mirades, del context, etc. I aleshores, bàsicament, el que jo veig i el que plantejo en el llibre és que la digitalització que se'ns va vendre originàriament com una promesa de llibertat, de creativitat, d'empoderament de les persones, i en bona part tenia aquest potencial, al final ha estat colonitzada per grans interessos econòmics i aquestes grans empreses que esmentàveu, i aleshores el que passa és que a les persones se'ns fa la vida més difícil, en molts casos, esdevenim més vulnerables perquè tots aquests aparells van xuclant les nostres dades i permeten que s'interfereixi amb les nostres vides de moltes maneres i concentra el poder en cada vegada menys mans. De manera que tot aquest procés, que semblava que era a la porta al paradís, doncs ara mateix crec que ja dona més problemes que no pas avantatges.
Que és curiós, no? Perquè una cosa, la tecnologia que ens havia de facilitar la vida, o molts àmbits de la vida, en certa manera ens deshumanitza.
Sí, de fet hi ha una constatació que alguns havien fet al segle XX. Tu anaves a països pobres i veies les criatures felices, rient al carrer. I en canvi, veies gent que té de tot, tecnologia i riqueses, materials de tota mena, i que estan doncs, frustrats, deprimits, agobiats, etc. Aleshores, hi ha aquesta paradoxa que com més tecnologia tenim, en comptes de tenir més temps lliure, a l'hora de la veritat, el que passa és que anem més estressats i tenim menys temps. Mm-hmm. Molt menys temps dels que es tenia tradicionalment en societats amb molta menys tecnologia. Hi ha una sèrie de dinàmiques molt complexes que fan que l'aparent benestar que ens hauria de donar la tecnologia, al final es gira en contra nostra, en contra de les persones i de la vida, i el que acaba afavorint és el sistema tecnocràtic, és els nuclis de poders vinculats a la tecnologia. I aleshores veig que estem perdent moltes coses, i una de les coses que estem perdent, i no és la menys important, és el fet que tenim molts estudis, nombrosos estudis de molts tipus, que mostren que amb l'ús actual que fem, la majoria de nosaltres, d'aquestes tecnologies, està baixant la capacitat d'atenció, està baixant l'empatia, i està baixant fins i tot la intel·ligència. Hi ha una sèrie d'estudis que havien mostrat com al llarg del segle XX creixia la intel·ligència mesurada a través d'aquesta noció del coeficient intel·lectual, que té molts problemes, però alguna cosa indica. Havien anat pujant la intel·ligència mitjana de les societats occidentals, perquè bé, tenim més recursos materials, mengem més o millor, tenim més accés a l'escola, a l'educació, a la cultura. Des de principis del segle XXI es constata una davallada gairebé a tot arreu, va començar pels països escandinaus, va començar a veure allà, després al nord d'Europa, a Alemanya, etc., i ara està arribant a tots els països occidentals, una davallada de la intel·ligència mitjana de les persones, sobretot en la franja de persones més intel·ligents. I això alguna cosa té a veure amb el fet que llegim menys, tenim menys comunicacions cara a cara, i sovint estem enganxats o addictes a aquests aparells digitals. Mm.
Jordi, hem començat aquesta conversa destapant una mica la part o les conseqüències més negatives, no podríem dir, de la tecnologia, però suposo que, com tot, també té una part bona, no? De fet, em sembla que vostè la compara amb el foc i diu que qualsevol cosa sota control o amb contenció es pot portar millor.
Correcte, jo dic que sí, que és com el foc, no? Si el controles, doncs pots cuinar, pots escalfar-te, pots fer moltes coses. Si se t'escapa de les mans, aleshores malament, has d'avisar els bombers i veurem què passa. Aleshores, el que ha passat amb aquestes tecnologies és que segurament estem fent un ús molt excessiu. És a dir, tenim accés a internet, jo consulto cada dia. A mi em fa fantàstic internet per obtenir informació, baixar-me articles científics, etc. Tots nosaltres gaudim de moltes d'aquestes avantatges. Però crec que la majoria de nosaltres, si analitzem quantes hores al llarg de la setmana dediquem a aquests estris, veurem que segurament podríem dedicar una part d'aquestes hores a activitats que fossin més útils per nosaltres, pel nostre creixement com a persones, pel nostre desenvolupament, per la nostra intel·ligència i per la nostra atenció. Aleshores, hi ha alguna cosa molt seductora que jo comparo en el llibre amb l'anell de poder de Tolkien, d'aquesta saga del Senyor dels Anells. Aquest anell de poder, doncs, evidentment, qui conegui la història, hagi vist la pel·lícula o hagi llegit la novel·la, doncs sap que et dona un poder extraordinari, però en el mateix moment que et poses l'anell, comences a ser vist i controlat per Sauron, que és la representació de la maldat en l'obra de Tolkien, i passes a quedar a les seves mans. I una mica passa això, en totes aquestes tecnologies, o sigui, tu estàs davant de la pantalla, però rere la pantalla hi ha una sèrie de sistemes que estan segon a segon xuclant les teves dades, cada tecla que prems, cada moviment del ratolí, i això queda enregistrat a diversos llocs i es ven d'una banda a grans multinacionals, d'una altra banda a serveis de seguretat, i d'una altra banda, doncs, hackers i altres poden tenir accés també a aquestes dades teves, no? El fet que amb això s'acabi la privacitat, doncs també posa molt en perill la condició de persona, perquè tots quedem com a objectes visibles per al sistema. I la idea de persona és d'algú que, bé, tu tens una sèrie d'amistats íntimes amb les que pots compartir unes coses, però no estàs compartint tot el que fas amb tothom. Aleshores, hi ha també aquesta idea de moneda digital amb la qual tota compra que facis queda en registre. Això és una cosa que està promovent ara mateix la Unió Europea. Mm. Amb la qual cosa, doncs, quins llibres compres? Quantes cerveses compres a la setmana? Quina mena de preferències tens en tota mena d'àmbits, ideològics o els que siguin, queden en mans d'aquests poders. Aleshores, per exemple, quan hi ha tot això, quan totes les nostres dades són controlades, imagineu què hauria passat en el moment del referèndum, per la independència, si el Madrid hagués tingut absolutament les dades de tothom que estava participant, que encara és molt fàcil, no? Mm. Doncs bé, hi ha un sistema de moneda digital com l'actual. Doncs es podria decretar, i amb una tecla, emprem una tecla, n'hi hauria prou, que tothom que estigui vinculat a aquest moviment, doncs se li cancelen, se li congelen els seus comptes. Mm. Perquè hi haurà una entitat única de control de l'economia, amb la qual el poder pot decidir si aquesta persona pot utilitzar els seus diners o no. Un precedent d'això es va donar al Canadà amb la protesta dels camioners contra les mesures Covid. El govern del Canadà va congelar els comptes corrents de tota la gent que participava a les protestes, fins i tot de gent que havia simplement fet donatius. I al final, doncs, això es va poder resoldre. Però ja va ser un avís de que quan totes les nostres dades, fins i tot de comptes corrents, etc., estan en mans d'un sol poder tecnològic, aquest poder pot decidir per nosaltres.
La pregunta, Jordi, és si hi ha marxa enrere d'alguna manera, no? O si ens en podem sortir, perquè, com vostè diu en el llibre, estem atrapadíssims en aquests anells de poder i no sé si podem retrocedir una mica o si l'accelerador està massa premut i no tenim frens.
Estem anant massa ràpid i aleshores hem de veure cadascú què podem fer. Hem de prendre consciència de la situació. L'obra de Tolkien, que l'utilitzo molt com a referent de tot això, hi ha un moment que en aquella obra estan molt més atrapats del que estem nosaltres i tanmateix van seguint endavant i se n'en surten. I de fet, en aquella obra, i d'això també em faig referència, sobretot se n'en surten gràcies a les accions de persones senzilles, humils i normals, diguéssim, que en aquell cas estan encarnades en el que Tolkien anomena els hòbits. Aleshores, sempre hi ha la possibilitat de canviar les situacions. Moment a moment fem decisions sobre què fem amb el nostre temps, sobre si mirem més les pantalles, donem més les nostres dades o no ho fem. I aleshores es tracta de resistir en la mesura que puguem aquesta embranzida desenfrenada de la digitalització que comporta efectivament una deshumanització, resistir-la doncs, en els mitjans de comunicació, en el comerç, a l'educació, en els sistemes sanitaris, com dèieu vosaltres al principi, i que cadascú, en l'àmbit que li toca, faci el que pugui per recordar que l'existència humana és una cosa molt preciosa i que no es pot reduir a dades com s'intenta fer avui en dia. I en aquest sentit també parlo molt de Harari, que és aquest intel·lectual preferit doncs, del Fòrum Econòmic Mundial, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, etc., per al qual, i d'alguna manera expressa una ideologia cada vegada més dominant avui en dia, els éssers humans no són més que dades, que algoritmes, i per tant són perfectament manipulables, i no tenim, i ell ho remarca molt, cap mena de dignitat ni de llibertat interior. I aleshores en el llibre també intento molt rescatar aquest valor fonamental que s'ha donat a totes les cultures i a totes les èpoques de la dignitat humana i de la llibertat interior de les persones.
De fet, Jordi, hem dit al principi d'aquesta conversa que avui ens faríem grans preguntes i ara parlava de l'existència humana i li volíem plantejar quin creu vostè que és el sentit de la nostra existència.
Viktor Frankl, que era aquest gran psiquiatre que va estar en camps de concentració i que té un llibre molt maco que es diu L'home a la recerca de sentit, precisament, deia que preguntar quin és el sentit de l'existència humana és equivalent a preguntar-li a un campió del món d'escacs mestre, quina és la millor jugada? La millor jugada, evidentment, depèn de la situació. De la mateixa manera, quin és el sentit de l'existència humana en aquest moment per tu, en aquest moment per mi i en aquest moment per la persona que ens escolta, doncs és una cosa diferent per cadascú de nosaltres. Es tracta de trobar què et toca fer a la vida, trobar per què has vingut aquí i què pots fer amb les circumstàncies que estàs en el lloc que estàs, amb les habilitats que tens, amb els contactes que tens, amb allò que et motiva, etc. I aquest sentit, evidentment, doncs va canviant al llarg del temps. A tu et motiva dedicar-te a una cosa, t'hi dediques, potser després et motiva una altra. I això és el que dona sentit a la teva vida. No pas, per cert, molt més que no pas els diners o altres coses. Hi ha estudis psicològics i sociològics que ens mostren que el que més dona satisfacció, felicitat, si vols, a les persones és el sentit que troben a la seva vida, a què dediquen la seva vida, sigui en hores de feina o sigui en el seu temps lliure, i d'altra banda, la qualitat de les seves relacions humanes. Qualitat vol dir que tinguis algú que et pot escoltar de debò mirant als ulls, no pas que tinguis 1.000 seguidors a Facebook o 10.000 a Twitter. No pas quantitat, sinó qualitat de relacions.
Això de mirar-nos els ulls ho estem perdent,
Perdó?
Això de mirar-nos els ulls ho estem perdent una mica, em sembla.
Sí, clar, jo això també en parlo perquè abans la comunicació normal era cara a cara mirant-nos els ulls. Avui en dia, com deia abans, doncs hi ha aquesta comunicació teclejant-nos, que és fantàstica si tens una mica a Colòmbia o a Nova York. Genial. Però a vegades ho estem fent amb persones que estan al costat nostre. A vegades a la mateixa sala. La gent sense estar teclejant per no... ja per costum, no? I aleshores, això comporta, o sigui, l'eficiència del missatge teclejat queda contrarrestada per l'element de deshumanització, de pèrdua de plena experiència humana que tenim quan ens trobem cara a cara, quan ens veiem, sí, en plena presència, no? I aleshores el sentit de l'existència humana precisament també es construeix a base de moments de plena presència. I el que ens dona la digitalització exagerada que tenim avui en dia, doncs és grans avingudes per escapar del moment present. I aquestes avingudes a vegades són molt útils, però acabar triomfant aquest element, diguéssim, escapista, de fugida de la teva experiència, no? I aleshores va passant la vida, van passant els dies, van passant els anys, i tu vas mirant les pantalles en comptes d'estar vivint la teva vida, en comptes de ser protagonista de la teva vida, que és el que estem cridats a ser.
Va molt bé que digui això, perquè volíem compartir també una percepció que teníem i que es contradiu una mica amb aquesta idea de destrucció de la vida privada, no?, que també plasma en el llibre a través de referents com, per exemple, Hannah Arendt. Clar, sembla que això entra en contradicció amb aquesta idea de privacitat que cada cop es reivindica més, no? Penso en els joves, ara hi ha una gran onada, una gran necessitat d'estar bé amb un mateix. Hi ha disciplines com el mindfulness que estan en auge. No sé si una cosa contradiu l'altra o si van de la mà d'alguna manera.
En quina relació veus entre el mindfulness i la privacitat?
Amb el fet d'estar bé amb un mateix, pensava, eh?
Sí, és a dir, hi ha moltes maneres d'estar bé amb un mateix, i el mindfulness en seria una, i hi ha moltes altres, fer esport, tenir bones relacions, trobar lectures o músiques que t'omplin, etc. Aleshores, el que passa amb els mitjans digitals és que ens porten a estar, sí, bàsicament addictes, perquè les xifres d'addicció són increïbles i les psicopatologies que generen són increïbles. I d'altra banda, en relació a la privacitat, hi ha aquesta idea també de que molta gent vol exhibir la seva vida privada als quatre vents, doncs penjant fotos a Instagram i el que sigui. I això suposo que no passaria tant si trobéssim més sentit a les nostres vides. Perquè una bona part del que el sistema fomenta és aquesta idea que tu, per ser algú, no hi ha prou que siguis la Laura, sinó que has de tenir molts likes. I si no tens molts likes, no ets ningú. I això és una cosa que, com sabem, i que molta gent suposa que ha comprovat, doncs és addictiva i contraproduent. I al final, per molts likes que tinguis, no et dona la satisfacció que esperaves, i quan els deixes de tenir, doncs és molt frustrant. Aleshores, amb aquesta idea del sentit de la vida també implica estar menys pendent dels likes i estar menys pendent fins i tot de les opinions que siguin dels altres, i està més, tornant al que deia abans, sent protagonista de la teva vida.
Ens quedarem, Jordi, amb aquesta reflexió. Ens agradaria estirar aquesta conversa, però el temps ens tira a sobre, així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos de nou a Valors a l'Alça. Prenem nota de tot el que hem comentat ara que encetem aquest 2023, i sempre és una bona excusa, no?, per marcar-nos objectius, i un d'ells pot ser llegir Tècnica i totalitarisme, aquesta anàlisi que acaba de publicar Jordi Pigem en Fragment Editorial. Jordi, un plaer compartir aquests minuts amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Igualment, moltíssimes gràcies, Laura.
Una abraçada, fins aviat.